Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals. La portada d'avui serà molt ràpida. Quim Torra s'ha de disculpar pels seus tuits xenòfobs que va fer des d'un compte de Twitter que ja va esborrar. Mentre no ho faci, fa mal a la institució i evita que pugui ser el president que, més enllà de les diferències ideològiques legítimes, pugui representar tots els catalans. Aquesta és la portada d'avui. Ara anem al temps. Martí Seguer, endavant. Bon dia.
Bon dia, Dani. Avui divendres esperem una jornada amb força sol, amb alguna boira matinal, i no serà fins la nit que començaran a arribar alguns núvols. Uns núvols que són el preludi d'un sistema frontal que ens creuarà dissabte i que portarà ruixats a partir de la tarda. Així doncs, avui aprofitem el dia, que en conjunt serà assolellat i amb temperatures entre els 11 i els 24 graus.
Estarem pendents del temps aquest cap de setmana. Ara, com cada dia, anem als titulars amb Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Lloret de Mar s'oposa al projecte de l'Estat de treure 500.000 metres cúbics de sorra de la platja per portar-la a la Desmonèstria, Sant Antoni de Calonge. El consistori assegura que farà servir tots els mecanismes legals i judicials necessaris per evitar-ho.
El director general de Pesca assegura a Ràdio Capital que la moratòria catalana de la pesca de corall vermell no té fonament polític, sinó exclusivament científic. Sergi Tudela replica a la ministra que la situació del corall és extrema allà on l'Estat ha autoritzat l'extracció.
Millorar el geriàtric de la Bisbal i els parcs i zones verdes són les propostes més votades en el procés participatiu. El govern destinarà 105.000 euros a les propostes del procés, en el qual han participat 700 persones.
Mor un home de 59 anys a les Illes Medes. Va perdre la consciència mentre es preparava per fer una immersió. La víctima treballava en una empresa francesa que cada any anava a l'Estartit perquè els empleats fessin submarinisme.
La Bisbal vol conscienciar contra les agressions sexistes en festes. Per això posa en marxa el Punt Lila, un estant informatiu que en actes i situacions festives informarà de com fer front a una agressió sexual i del protocol en aquests casos.
I atenció avui, perquè sí que us parlarem de la investidura, que de fet no comença fins dilluns vinent, del nou president de la Generalitat, previsiblement. Us parlarem d'això, però és que al Baix Empordà segueixen passant coses i us les volem explicar. Per això, avui, atenció, perquè parlarem amb tres convidats. En un primer moment tindrem l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. També parlarem de l'augment de casos atesos per Càritas i tindrem amb nosaltres un nou grup de música que actua aquesta nit a la Bisbal. Tot això al supermatí, que ara mateix comença. Són les 8 i 3 minuts. I ara us expliquem que Lloret de Mar s'oposa al dragatge de sorra de la platja per traslladar-se a la platja de Sant Antoni de Calonge. El consistori assegura que farà servir els mecanismes legals i judicials necessaris per evitar-ho. L'Estat de dragar 500.000 metres cúbics de la plaça Lloretenca per estabilitzar la platja de Monestri a Sant Antoni de Calonge i protegir el front marítim calongí de les llevantades.
El govern municipal ha enviat un requeriment al Servei Provincial de Costes a Girona per expressar-li aquesta oposició. El consistori recorda que el municipi ja va deixar clar l'any 2011 el seu rebuig unànime a qualsevol intervenció a la platja i fa referència a altres experiències de drenatge que qualifica de desastroses, com ara les de la platja de Sabanell o la del Delta del Tordera per abastir platges del Maresme. Lloret també remarca que la zona on Costes vol extreure sorra forma part de l'àmbit d'influència d'espais protegits de la xarxa Natura 2000 i el peny del massís de Cadiretes. Per ara, la subdelegació del govern estatal a Girona ja ha adjudicat la redacció del projecte amb un termini d'execució de 6 mesos. Després es licitaran les obres, que començarien l'any que ve. El govern municipal de Lloret de Mar assegura que ningú els ho havia comunicat oficialment i avisa l'Estat que farà tot el possible a nivell legal i judicial per evitar-ho.
Un home de 59 anys ha mort a les Illes Medes quan es preparava per fer una immersió. La víctima treballava en una empresa francesa que organitzava cada any un viatge a l'Estartit perquè els seus empleats fessin submarinisme. David Parreño.
Els fets van succeir dimecres a primera hora del matí quan tots ells van sortir del port per anar a fer submarinisme a les Illes Medes en companyia d'un instructor. Van aturar la barca a prop de l'arxipèlag i abans de submergir-se van fer exercicis d'escalfament. Ja portaven posat l'equip de busseig, però es capbussaven fent una immersió lleugera, el que es coneix com snorkeling. Va ser aleshores i mentre es trobava dins l'aigua que la víctima es va indisposar i va perdre la consciència. Ràpidament, els seus companys i l'instructor el van pujar a la barca i el van tornar cap a port. Allà els treballadors de l'empresa de submarinisme van començar a fer-li exercicis de reanimació i van alertar els serveis d'emergències. Fins al lloc s'hi va desplaçar els efectius de la policia local, els Mossos, la Guàrdia Civil, bombers, una ambulància i un helicòpter medicalitzat. Tot i això, no es va poder fer res per salvar-li la vida.
Les 8 i 6 minuts i últimament tenim molts temes sobre verges al Supermatí, us en expliquem molt sobre la taula i és per això que ara mateix tenim al telèfon l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater. Senyor Sabater, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Dèiem, tenim molts temes sobre la taula sobre Verges, per tant, si li sembla, comencem. Dèiem, cal pensar, per exemple, que el jutjat la citava de vostè per un suposat delicte d'odi contra la Guàrdia Civil. Com està i quines previsions hi ha? Quan hi ha d'anar al jutjat?
Les previsions són que fins ara, pel que se m'ha acusat, pel que se m'està investigant i... Tinc la citació pel dia 18 de juny a les 12 del migdia al jutjat de la Bisbal. Fins ara és tot el que puc dir perquè la resta no, ja vaig comentar que no faria declaracions fins al mateix dia de la citació, però fins ara això, que tinc aquesta citació pel dia 18 de juny i amb els advocats ho estem treballant. I a partir d'aquí, amb la tranquil·litat amb la feina que tinc el dia a dia de l'Ajuntament, ja fa que jo em degui els meus veïns i prou feina tenim al poble com per també haver de pensar ara el que passarà.
És a dir, els seus advocats li han recomanat que no parli sobre aquest tema en mitjans, eh?
Sí, millor esperar el dia de la citació i a partir d'aquí, aquests dies, viure'ls amb la màxima tranquil·litat possible i intentar anar fent la feina que tenim, que en tenim molta.
D'acord. Tenim capítol d'inversions a Verges. Per exemple, una inversió d'aquestes és una sala per assajos per la dansa de la mort. Com es troba aquesta inversió? En quin punt es troba?
Bé, no és exactament una sala d'assajos per l'Ansa l'Amor, sí que és veritat que amb aquesta inversió que volem és dotar també un espai que tenim a l'Ajuntament de Verges per poder assajar la processó de Verges, però aquesta sala polivalent que amb el temps s'ha utilitzat més com a magatzem municipal i per fer-hi aquells actes de conferències que havíem de fer en un lloc gran però amb una sonoritat molt deficient i que no era el lloc adequat per fer-lo, aquest espai nosaltres el que vam fer és treballar amb la Diputació de Girona per veure si podíem trobar una subvenció per poder-lo dotar d'una sonoritat acústica bona, poder-hi posar un projector i una pantalla fixa per poder en un futur, des d'assajos de la processó, qualsevol mostra que es pugui fer cultural allà dintre, de petit format, conferències, un espai per les entitats i les associacions per poder-hi treballar. Verges és un poble viu, molt viu culturalment, i ens mancava aquest espai i gràcies a aquesta subvenció que hem aconseguit de la Diputació de Girona, que ens farà on ens farà arribar una subvenció de 50.000 euros i la resta d'inversió, que són uns 30.000, la posem des de les finances de l'Ajuntament, doncs podrem aconseguir aquest espai pel poble, que pensem que és un espai que mancava.
També hem parlat en algun moment de la construcció d'una minideixalleria. El problema és que l'oposició, Esquerra i el PDeCAT, criticaven i s'enfrontaven al seu equip de govern, criticaven perquè no havien estat prou informats d'aquest projecte. Vostè creu que realment no se'ls va informar?
Nosaltres, des del primer dia que vam entrar a l'Ajuntament, vam tenir clara una cosa. Malgrat tenir majoria absoluta, vam posar sobre la taula l'opció de fer govern tots nous regidors escollits. Va ser una opció, doncs, que nosaltres vam insistir molt. Els dos partits de l'oposició no ho van veure amb bons ulls, malgrat que en campanya tots tres partits ens omplíem la boca d'unitat i de que passi el que passi, treballarem junts. No ha pogut ser, però malgrat això jo he tingut com a persona, diguéssim, la meva pròpia persona, des del primer dia molt clar que les coses es havien de compartir, totes les coses, i així ha estat amb el meu equip de govern i la llista que conformàvem amb el Junts Fem Poble, que totes les coses les hem compartit, totes les coses les hem treballat, hem deixat participar l'oposició en tots i cadascun dels temes que s'han portat a ple.
Suposo que això ho diu perquè l'oposició, vostè denunciava que l'oposició no havia informat que en la parcel·la on es volia construir la minideixalleria no s'hi podia construir perquè no tenia la qualificació necessària per fer-hi una minideixalleria, no ho van informar fins al moment del ple. Però com pot ser que un ajuntament, clar, no sé l'abast de l'Ajuntament de Verges i del seu equip tècnic, però com pot ser que no sabés quina qualificació té una parcel·la d'un municipi?
Sí, jo crec que per una banda es tractava d'un error humà dels nostres serveis tècnics i de fet així ho van reconèixer i ens van demanar disculpes, i era que justament es havia fet un canvi feia temps i no es havien actualitzat, diguéssim, les dades dintre de l'arxiu de l'Ajuntament. I a partir d'aquí, l'altre tema que em comentaves, doncs justament el que ens decep una mica és aquest tema, no? De com pot ser que des d'un ajuntament... un moment, que surto fora. Perdó.
Sí, cap problema. Esperem. Estem parlant amb l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, el copaire Ignasi Sabater, i parlàvem, senyor Sabater, de la minideixalleria criticada per l'oposició.
Sí, perdona. Doncs et comentava, per una altra banda, el tema aquest que ens decep una mica del que comentaves de l'oposició és una mica aquesta manca de confiança mútua, de dir, per una banda, treballem tots els temes, els compartim, us deixem participar, deixem dir-hi a tothom la seva, i per altra banda, ja no només amb nosaltres, que som els regidors companys amb qui compartim aquests 4 anys, sinó amb els serveis tècnics, que ja havien estat els seus serveis tècnics anteriorment a l'Ajuntament, havíem parlat moltes vegades de la deixalleria. Havíem comentat moltes vegades el servei del porta a porta, havíem compartit moltes vegades, i el que sap greu és això, no? De que s'esperi justament en el ple per treure un rèdit electoral o fins i tot va sonar com un intent d'humiliació a no sé qui. Però llavors dius, ostres, som un poble de 1.100 habitants en el qual creiem que les coses s'han de poder parlar tranquil·lament per un bé del poble i la seva gent, i no veiem que les coses s'hagin de portar tant a l'extrem d'anar al ple.
Més temes, alcalde. Fa uns mesos explicàvem a Ràdio Capital la construcció d'un nou consultori mèdic, que en aquells moments dèiem, l'Ajuntament havia informat que es començaria a construir al llarg del tercer trimestre d'aquest any. Confirmem aquesta previsió?
Ara, el mes de maig, el Departament de Salut ens va comentar fa 2 mesos, el mes de febrer, que el mes de maig s'adjudicaria l'obra, i ara estem pendents d'això, de que se'ns digui qui s'ha presentat, qui ha estat l'empresa guanyadora, qui se li ha adjudicat l'obra, i també ens van comentar que segurament amb l'estiu pel mig i tot, doncs la construcció es portaria a terme a l'últim trimestre d'aquest any. A partir d'aquí els terminis, si seran aquests o seran d'altres, ja no depèn de nosaltres. Nosaltres tenim el terreny i el solar ja s'ha dit al departament, tenim tots els papers en regla, tenim tot a punt perquè, si volen, demà mateix es pugui començar a construir.
De moment, miri, l'empresa ja està adjudicada, ja estan adjudicades les obres, Servicios a Usuarios S.A., amb un import de 182.000 euros. Caldrà saber quan comença.
Caldrà saber quan comença i després nosaltres també, com a Ajuntament, tenim preparat ja un projecte per acabar de dotar aquesta meitat de terreny que quedaria. Per una banda hi ha el consultori, per l'altra banda nosaltres tenim intenció de compartir amb el poble, a veure l'opció de fer-hi una gran zona verda amb una altra de les demandes i dèficit que té el poble, que és un parc infantil per als nens i nenes.
Això en el mateix terreny, al costat del consultori?
Exacte.
Val. Avui dijous el ple de Verges ha d'aprovar l'avanç del POUM. Quines característiques tindrà aquest POUM en un municipi com Verges?
Bueno, ara el que estem fent amb el POUM és els primers passos, diguéssim, hem fet tot el que s'anomenen els estudis previs, i llavors el que es va aprovar a ple ahir va ser l'avanç de POUM, que l'avanç de POUM el que proposa és la radiografia de Verges, com és, quines unitats d'actuació hi ha per desenvolupar, quines propostes hi pot haver de creixement. No, vull dir, no és massa complicat tampoc fer les característiques que té el POUM de Verges. El que sí que hi ha és, doncs, una de les coses que es demana quan fas un avanç de pla és que hi hagi tres alternatives. Llavors, el que hem fet nosaltres amb l'equip redactor és proposar tres alternatives i aquestes setmanes que venen, les següents del mes de maig i la primera de juny, es portarà a terme jornades de participació, perquè al final el POUM, el més interessant d'un pla urbanístic és que la gent del poble, que és qui hi viu i qui hi viurà en un futur, pugui dir quin poble vol, quina mena de creixement hauríem de tenir, etcètera, etcètera.
Per tant, nosaltres... Què és el que podran escollir de manera concreta, bueno, els ciutadans?
Són tres jornades en les quals es trobaran allà a l'abans de pla, evidentment, i per altra banda, doncs, són tres jornades que cada jornada està designada amb un tema diferent. D'una banda, hi ha un dia que es parlarà de medi ambient, l'altre dia es parlarà de territori i sostenibilitat, l'altre dia, doncs, d'equipaments, etcètera, etcètera. I això seria una mica veure l'abans de pla, i a partir d'aquí, amb l'opinió de la gent i amb l'opinió de tot el poble i també, evidentment, de l'equip de govern i equips de l'oposició, començar a treballar conjuntament amb la comissió i amb l'equip redactor l'inici de la redacció del POUM de Verges.
D'acord, i això per quina, amb quina previsió treballem o quan hauria d'estar?
Nosaltres, ara ja et dic, fem aquestes jornades de participació, llavors nosaltres hem de parlar a continuació amb tots els, diguéssim, amb tot el que seria gent amb terrenys que li implica, doncs, bueno, que ha trucat a l'Ajuntament per poder tenir reunions i així. A tothom els hem dit, doncs, primer hi haurà jornades de participació, deixem parlar la gent, deixem que la gent buidi totes les idees que té de poble, etcètera, etcètera, i llavors ja ens reunirem amb tots els particulars que tenim ja, diguéssim, a l'agenda. Uh-huh. I a partir d'aquí, la nostra intenció seria, abans d'acabar la legislatura, si es pogués aprovar inicialment, doncs seria l'objectiu.
Uh-huh. Amb quin... Vostè creu que aquest pla tindrà el suport de l'oposició?
Aquesta és la intenció, vull dir, pues, amb aquest pla i amb tots els temes.
Sí, però vull dir, si s'aprova abans d'acabar la legislatura de forma inicial aquest pla...
Seria la intenció, sí, perquè després en un futur no se sap mai si l'equip de govern que hi som ara o el grup seguirem, si hi haurà un altre ajuntament, si qualsevol dels tres que hi som ara no segueix, doncs, vull dir, al final això queda pel poble i pel futur del poble i dels vilatans. Uh-huh. Tant és així, doncs, que ahir l'abans de pla va quedar aprovat per tots els vots a favor, menys una abstenció, i serà l'objectiu, no?, de treballar-ho conjuntament És un projecte de poble, com ja he dit abans, amb el igual que el projecte del Porta a Porta, el projecte de la mina de Xalleria, el concurs de la llar d'infants, vull dir, qualsevol cosa que hem fet que implicava una mica de poder-ho compartir, un consens en general, ho hem fet sempre així, deixant-hi participar. Llavors, evidentment, el tema polític, sí, el tema personal, clar, de cadascú, doncs,
senyor,
ja no podem, amb això ja no hi podem fer res, però vull dir, jo estic molt tranquil perquè totes les coses que hem hagut, sí, de portar
senyor
per
així... Sí, no, hauríem d'avançar, hauríem de tenir altres qüestions i hem d'anar acabant. L'última qüestió és, els pares ho denunciaven al Diari de Girona a principis de mes, de fet fa 3 dies, els pares de l'escola de Verges denuncien deteriorament i manca d'espais al centre, segons publicava el Diari de Girona. L'edifici de primària té lavabos precaris, utilitza els passadissos i espais municipals. Reclamen, de fet, un edifici nou per l'Institut Escola. No sé si hi ha previsió de fer alguna cosa, de resoldre alguna cosa.
Sí, aquest també forma part de... Quan nosaltres ens vam presentar a les eleccions municipals, teníem molt clar que hi havia uns compromisos en els quals nosaltres ens comprometíem a treballar, i per altra banda teníem uns reptes. El consultori n'era un, que ens vam reunir amb el Departament de Salut i l'hem pogut acabar de desencallar, i l'Institut Escola n'era un altre que també és cert que és una mica més complex i més complicat. Com que sabem que el tema de la construcció del nou centre d'Institut Escola va per llarg, nosaltres el que hem intentat des del primer dia és tenir una bona relació amb el Departament d'Ensenyament i comentar-los això, que mentre no hi hagi previsió de construcció del nou institut, nosaltres hem de poder tenir unes instal·lacions al màxim de correctes i on s'hi pugui fer classe.
I ara no ho són, aquestes instal·lacions.
Hi ha part del centre que té més de 50 anys que ara mateix no compleixen el que seria unes instal·lacions per poder-hi fer conviure-hi durant 5 dies de la setmana amb la quantitat d'alumnes que cada vegada augmenten. Per altra banda, hi ha tot el tema de les classes que s'han de fer enmig del passadís, els professors no tenen sala de professors. Tenim molta sort ara mateix que la professionalitat dels docents amb un projecte tan bonic com és l'Escola Nova 21, doncs la professionalitat dels docents fa que el dia a dia de l'escola doncs funcioni, malgrat haver-hi aquestes mancances.
Des del punt de vista pràctic, què hi pot fer l'Ajuntament?
Llavors, nosaltres com a Ajuntament és cert que cada any invertim una quantitat elevada de diners. A més, el nostre personal, sempre que hi ha, que n'hi ha molts de desperfectes, sigui calefacció, fuites d'aigua, el que sigui, doncs hi destina també moltes i moltes hores, i llavors nosaltres vam dir que clar, ara per exemple hi ha els lavabos que són indignes, per tant estem treballant amb el Departament d'Ensenyament perquè aquest estiu doncs se'ns facin aquests lavabos pels nens i nenes doncs nous. Per altra banda, sempre que han necessitat augmentar aules, perquè com t'he dit cada any hi ha més alumnat, sempre hem cedit locals de l'Ajuntament, locals que nosaltres haguéssim aprofitat per altres coses, i són, diguéssim, sempre opcions d'aquestes d'anar augmentant, fent pedaços, quan potser amb les inversions que s'han anat fent, que segurament s'havien de fer, s'hagués pogut ja començar a fer un projecte bonic per l'Institut d'Escola, el nou centre. Llavors estem en aquest doble camí. Per una banda, bona relació amb el Departament d'Ensenyament per posar en pràctica aquestes inversions petites per poder tenir un centre digne, i per altra banda, recolzament total als pares, a les noves comissions que s'estan formant, que estan treballant des del primer dia per portar a terme, doncs, perquè es moguin coses i que el centre, almenys el nou centre, vegi la llum amb un projecte.
Uh-huh. Ara sí, ja acabem. Només li vull preguntar, de cara a les eleccions de l'any que ve, de maig de 2019, entenc que sent de la CUP ni vostè ni els seus regidors es tornaran a presentar a les eleccions?
Bueno, nosaltres és un tema que encara no hem parat a pensar. Llavors nosaltres estem molt contents del projecte que estem portant a terme a Verges. Personalment m'agradaria molt que el projecte passi el que passi amb les inhabilitacions, passi el que passi doncs m'agradaria molt que continués endavant, i si no pot ser, el que no farem és buscar desesperadament un grup per continuar el projecte. Vull dir, nosaltres des del primer dia vam ser un grup de gent que ens vam comprometre a treballar 4 anys intensament amb una sèrie de compromisos, amb uns reptes. Estem molt i molt contents de la feina que estem portant a terme. Penso que el poble, tant els últims 8-12 anys com aquests últims 4 nostres, doncs gaudeix d'una bona salut, i és un tema que, la veritat, l'haurem de portar sobre la taula ara però, aquest estiu.
I, clar, això, exacte, això li... És a dir, hi ha sobre la taula l'amenaça que tots els alcaldes que van donar suport al referèndum de l'1 d'octubre siguin inhabilitats, per tant, això sí que li impediria presentar-se, però si no es donés aquest cas, vostè obre la porta a presentar-se de nou a una nova legislatura?
Sí, jo penso que és, diguéssim, primer de tot deixar molt clar que nosaltres ens vam presentar sota les cicles de la CUP, i estem molt còmodes, i la veritat és que des del primer dia ha estat magnífica la relació. Llavors nosaltres, cap dels nostres regidors ni integrants del grup és militant de la CUP. Llavors, la filosofia de la CUP que comentes de no presentar...
Vostè sí, no? Vostè sí que ho és militant.
No és no? Cap som, no. Cap som militant, llavors cap dels... Diguéssim, la filosofia que diu de no poder-te presentar crec que és d'una sèrie d'habitants més, diguéssim, una quantitat d'habitants per pobles d'una quantitat d'habitants més elevada. Però en tot cas no seria aquest el tema, sinó ja no poso el meu nom ni el del regidor, sinó jo ja parlo de projecte, no? Un projecte de poble que tingui cara i ulls, que tingui la mateixa bona sintonia que hem tingut fins ara, i sobretot que, com comentava abans, que no ens veiem obligats a fer un grup per poder, sinó que el mateix projecte, la mateixa ambició i la il·lusió que vam començar fa 4 anys, si és ara aquest estiu quan en comencem a parlar, doncs jo crec que hi haurà una opció del partit, del grup, per les properes eleccions.
En tot cas, deia, això s'escollirà aquest estiu.
Sí.
D'acord, va, perfecte. Moltíssimes gràcies, alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per ser avui al Supermatí, sotmetre's a totes aquestes preguntes, perquè hi havia molts dubtes i moltes qüestions que havien de parlar sobre Verges, i abans que fer-ho amb diferents notícies separades, diem, doncs vinga, parlem amb l'alcalde de Verges i ho expliquem tot. Moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí.
Gràcies a vosaltres.
Que tingui molt bon dia. Nosaltres continuem, són les 8 i 27 minuts. Continua la polèmica sobre les llicències de la pesca del corall vermell a la Costa Brava i la seva prohibició. Sergi Tudela, director general de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat, va catalogar ahir al Supermatí la situació actual com a extrema, Sergi Díez.
Així és, segons els informes elaborats per 14 científics, el corall es troba en situació extrema i l'única solució és una moratòria de 20 anys. Tudela ha respost les paraules de fa uns dies de l'advocat dels corallers, que atribuïa una causa política i acusava el 155 d'aquesta mesura.
Diverses organitzacions, de diverses institucions científiques de prestigi de tot el món, que són els que millor coneixen aquest recurs, els demanem que ens facin un estudi, i 14 persones, torno a repetir, que sobre les quals no hi ha absolutament cap ombra de dubte sobre politització o sobre cap mena de viatge, és a dir, ells es basen en la ciència, la seva ciència, doncs ens diuen que l'única decisió possible, responsable, ens diuen ells, és una moratòria de 20 anys. Per què? Doncs perquè la situació és extrema.
El director també ha replicat a la ministra d'Agricultura i Pesca, Isabel García Terejina, que assegurava fa uns dies al Senat que a les zones on s'han donat les llicències hi ha menys amenaça pel corall.
No, això és cert, és tot el contrari. És a dir, la zona, ara mateix tenim una situació sobre el terreny que és absolutament, diguem, absurda. Des d'un punt de vista de gestió, no té cap sentit, ni es falta ni vol, que des d'un punt de vista científic, diguem, de vista científic, encara menys. No hi ha un sol científic acreditat, ni acreditat, ni cap científic que hagi, diguem, donat suport a aquesta decisió.
I més notícies. Millorar el geriàtric de la Bisbal i els parcs i zones verdes són les propostes més votades en el procés participatiu. El govern destinarà 105.000 euros a les propostes del procés participatiu en el qual hi han participat 700 persones. Anem a la Bisbal per connectar amb en Manel Magrinyà. Manel, bon dia.
Avui a 9:15 del vespre tindrà lloc a l'Arxiu Comarcal del Baix Empordà un debat ciutadà sobre el procés participatiu de la Bisbal, que enguany s'ha fet de manera completament digital i en el que s'han registrat 713 vots sobre un total de 8.803 votants autoritzats, amb un 2,15% d'increment de participació respecte al de l'any passat. La quantitat destinada inicialment als pressupostos participatius era de 95.000 euros, però tenint en compte que les 7 propostes més votades per la ciutadania sumaven 105.000 euros, l'equip de govern municipal ha decidit apujar-la fins a aquesta xifra. Les dues propostes més votades han estat inversió en millores al geriàtric i en parcs i zones verdes per import de 20.000 i 15.000 euros, respectivament. El procés i les proposicions escollides aniran vinculades a la partida d'inversions dels pressupostos municipals del 2018. Josep Maria Castells, regidor de Transparència, Participació Ciutadana, Comunicació i Noves Tecnologies, ens parla dels objectius de l'acte d'aquest vespre.
El que té lloc aquest vespre a 9:15 a l'Arxiu Comarcal tancaríem el que és pròpiament el procés participatiu de pressupostos. És a dir, aquest procés es va iniciar el gener-febrer amb el tema de fase informativa, després va tenir una fase de debat i de votació, que va concloure una miqueta entre el 3 i el 8 d'abril amb les votacions, es van publicar els resultats i ara queda l'última fase, que és la que duem a terme avui, que és de retorn, que és publicar una mica l'informe definitiu del procés i posar-lo a debat ciutadà. Entenem per debat, doncs, bé, parlar de com ha anat la votació, què han trobat a faltar, quins errors s'han produït, si han tingut dificultat a l'hora, aquest any s'introduïa el vot electrònic, si ho han trobat positiu o no, quines dificultats, com valoren les propostes que han sortit guanyadores, i també per fer una mica d'autocrítica i de crítica en general sobre com podem fer que voti més gent, si les propostes han estat prou explícites o caldria millorar la seva publicació. Bé, bàsicament és això, és a dir, tenir un contacte directe amb la gent perquè ens diguin en què hem de millorar. Aleshores també hi haurà un apartat final, en el qual també parlarem de temes estadístics, és a dir, si vota més homes que dones, si les franges d'edat quines són, tot sempre enfocat únic i exclusivament a millorar i a fer que més gent participi.
I seguim a la Bisbal. Perquè el municipi vol conscienciar sobre el fenomen de la violència masclista i les agressions sexistes en contextos d'oci. L'activitat serà impartida per Alba Alfagema, experta en aquest àmbit. La data serà aquest dissabte a les Escoles Velles. La segona proposta formativa prevista va destinada a les persones que vulguin implicar-se en la comissió i formar part del Punt Lila, David.
Consistirà en explicar pautes bàsiques i protocolàries per les primeres intervencions en casos d'assetjament sexual i agressions sexistes en l'espai públic i contextos de festivitat. També anirà a càrrec de l'Alba Alfageme i es farà el proper dijous 31 de maig a les Escoles Velles. El Punt Lila és un dels puntals de la iniciativa i ja es va estrenar el passat febrer a la festa de Carnaval organitzada pels Voltors. Serà un estant informatiu que s'instal·larà als actes d'oci bisbalenc i on s'informarà pedagògicament de com fer front a una agressió sexista i de quin protocol cal seguir en qualsevol assetjament. Amb el lema No és no, la comissió continua posant accent en la necessitat de treballar per erradicar el masclisme i la violència sexual. I ara fa un pas més i amb el només sí, vol dir sí, fa una crida a la formació.
I Sant Feliu celebra aquest diumenge el 10è aniversari de la jornada Dones Ganxones, Dones del Món. L'esdeveniment tindrà lloc a la Rambla, on s'instal·laran parades d'entitats i de dones emprenedores de Sant Feliu de Guíxols. La fira Dones Ganxones, Dones del Món va néixer el 2008 impulsada pel Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el SIAT, amb l'objectiu que dones de la ciutat poguessin compartir amb la resta de la ciutadania la seva cultura i les seves tradicions.
La Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts ha cedit a l'Arxiu Municipal...
Disculpeu, aquesta no és la crònica que us volíem... explicar la crònica és aquesta mateixa.
Durant aquesta dècada el certamen ha anat evolucionant i actualment ja compta amb quasi una trentena d'estancs d'associacions de dones. La finalitat de la jornada és donar visibilitat a la diversitat de les associacions femenines de Guíxols i les dones emprenedores. També s'hi realitzarà un taller infantil d'alimentació en anglès. L'entitat Ganxones amb Ruta culminarà a la fira la seva caminada solidària i també s'entregaran els premis del concurs fotogràfic de Dones Ganxones.
Ara sí, Pedro, la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts ha lliurat documentació a l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí, que disposarà de fins a 14 capses i lligalls i 4 llibres. Què més en sabem, Pedro?
La Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts ha cedit a l'Arxiu Municipal de Torroella de Montgrí els seus documents amb l'objectiu que en faci divulgació. Es tracta d'una institució que funciona des del segle XVII i que té una gran importància en la història local. Els documents formats per 14 capses i lligalls i 4 llibres van des de 1670 al 1960. Són llistes censals on consten les donacions que rebia aquesta fundació i arxius de comptabilitat i correspondència. Al segle XVII, segons els documents, els hospitals que acollia el municipi eren institucions orientades a la cura de malalts. Les subvencions cap a aquestes entitats venien de l'Església, de particulars o dels organismes locals. Actualment, la Fundació Hospital Asil de Pobres i Malalts s'ocupa de dirigir la residència Vila Vella i la residència i centre de dia Santa Caterina.
Són les 8 i gairebé 36 minuts. Això és el Supermatí de Ràdio Capital. I és moment del comentari d'opinió, del comentari de la Carme Fenoll.
Bon dia. Fa uns dies un amic em preguntava si teníem cocteleries per aquí al Baix Empordà i anava repassant i no en trobava cap. Així que he fet una petita llista d'empreses, botigues, històries que podem trobar a faltar aquí al Baix Empordà i que són fàcilment, diguéssim, solucionables o podem trobar-hi, diguéssim, alguna alternativa que ens faci el pes. A més d'aquestes cocteleries que comentava, una cocteleria interessant, on s'hi faci una oferta de begudes prou àmplia, també segur que ens posaríem d'acord en què necessitem llibreries obertes en diumenge, un servei, un establiment, un comerç que ens agradaria segur que els caps de setmana tingués uns horaris doncs, ben oberts, ben amplis per fer-nos-hi cabuda en aquelles hores on més necessitem doncs, poder passar una estona entre prestatges. Una altra de les reivindicacions o de les peticions habituals són els cinemes. És cert que tenim cineclubs, però jo crec que ens falta un bon servei de cinema, més multicinemes aquí al Baix Empordà. Una altra demanda, una altra necessitat que he anat escoltant són els de tenir més restaurants japonesos, amb la moda del menjar japo, fa l'efecte que molts pobles, tipus Palamós, la Bisbal, Palafrugell, si tinguessin més oferta de menjar japonès, crec que seria ben exitós. També una tonteria com un establiment on poder imprimir treballs, on poder també fer-los. Hi ha mancança d'espais on disposar d'ordinadors portàtils o de sobretaula i poder fer un treball i sobretot imprimir-los. Hi ha pocs establiments, poques papereries o similar que ofereixin un servei d'impressió. I sobretot, jo crec que també triomfaria l'empresari que fes una bona oferta en diumenge a la tarda i que no ens trobéssim als nostres principals carrers mig buits. Al igual que crec que tots els joves reivindicarien més oferta, una major oferta de concerts en directe a les nostres comarques, a la nostra comarca. Una abraçada a tots.
Moltíssimes gràcies, bon dia, que tinguis molt bon dia, Carme Fenoll. Ja ho sabeu, podeu recuperar sempre que vulgueu els comentaris, aquest i tots els que vulgueu, a radiocapital.cat. Ara parlem de Càritas. Feia dies que volíem fer aquesta entrevista. Avui parlem amb la Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana de Girona. Senyora Puigdevall, bon dia.
Bon dia.
I parlem amb vostè perquè feia dies que us volíem explicar que els casos atesos per Càritas a Girona han augmentat un 8% el 2017 respecte a l'any anterior. Gairebé 660.000 persones de la diòcesi es van beneficiar de les ajudes. Aquest any van augmentar el nombre de persones dels col·lectius més vulnerables: infants, joves, dones i persones migrades. Senyora Puigdevall, entenc que aquesta és una situació preocupant.
Cada any nosaltres, quan expliquem la memòria, doncs posem en rellevància algunes dades. Hem posat en rellevància aquest 7% més de persones ateses, però ho expliquem després, perquè és degut a que els nostres projectes doncs han tingut més presència al territori. S'han obert doncs, de 314 serveis que teníem, doncs n'hi ha 405. Per tant, entre les 51 Càritas que estem arreu de la diòcesi, hem pogut atendre més gent, també. O sigui, l'explicació és important.
És a dir, no és només una qüestió que hi hagi més gent que necessiti els serveis de Càritas, sinó que ja hi havia gent i ara vostès els poden atendre.
Exacte, per aquest nombre de serveis que han augmentat, de punts, d'atenció, les 51 Càritas de la diòcesi. Uh-huh. La situació econòmica, a nivell macro, sí que els índexs diuen doncs, que s'ha estabilitzat o hi ha hagut una pujada, que passa que a nivell, diguéssim, les persones més vulnerables no han percebut doncs, aquesta millora. Ja.
Sí, és el que es sol explicar, que milloren les xifres macroeconòmiques, però la microeconomia, doncs, no es detecten aquests canvis. Quina és l'acció de Càritas, concretament? No sé si té dades al Baix Empordà, no sé si han augmentat també els casos atesos per Càritas al Baix Empordà, a la nostra comarca.
Nosaltres, a la memòria, sumem. Sumem totes les dades. D'aquí uns dies doncs, sortiran les memòries locals doncs, a l'Empordà i després de punts com Baix Ter, que és la zona de Torroella, la Bisbal, Roses, i després són les dades més concretes, que d'aquells, tots aquests punts tenen les memòries locals.
No,
simplement era puntualitzar això, que la memòria presentada el dia 8, doncs sumem, perquè actuem com una sola Càritas, diguéssim, encara que l'actuació és en 51 punts, en 50 Càritas parroquials o arxiprestals, o sigui, més agrupades, més petites o més grosses, per dir-ho d'alguna manera.
No sé si des de Càritas l'opinió és que el millor seria que l'entitat no hagués d'existir perquè o no hi haguessin aquests problemes, o ja fos l'Estat qui dugués a terme aquesta activitat que ja fa Càritas, o no, o creuen que és una activitat complementària, una ajuda complementària a la que pugui oferir l'Estat en el nivell que sigui.
A veure, sempre qualsevol entitat del tercer sector, i Càritas també hi estem a dins, doncs diu, esclar, o sigui, l'objectiu de l'entitat doncs és que no hagués d'actuar, no? Senyals que tindríem una societat totalment justa. Però hem de dir també que Càritas i moltes altres entitats actuem en xarxa. Actuem en xarxa a nivell d'entitats amb qui col·laborem o d'empreses, però actuem en xarxa també amb l'administració, que en moments determinats obre línies, diguéssim, diríem de participació econòmica o de línies de subvencions en les que convida les entitats, nosaltres també hi som, doncs a col·laborar. I per tant, nosaltres també estem, diguéssim, no vivim aïllats, sinó que també participem. Però en tot cas sí que és veritat que en una societat utòpicament totalment justa, doncs la nostra entitat, Càritas, tot i que, a veure, vaig a dir una cosa, un repunt, no? Càritas, com que és l'expressió, diguéssim, en el seu diari, no? És l'expressió de l'amor d'una la comunitat cristiana cap al seu entorn, sempre hi haurà algun motiu irà canviant al llarg del temps, sempre hi haurà algun motiu per anar a trobar a les persones de més a prop que per alguna causa s'ho estan passant malament. Per exemple, hi ha un programa doncs, dins de Càritas, que és l'acompanyament a la solitud de la gent gran. No, no hi ha cap intervenció. Sí que hi ha, es necessita una part econòmica perquè doncs, es pugui anar coordinant, però és diferent de tots els programes, per exemple, laborals, no? Que hi ha d'haver tot un seguiment i una prospecció i més persones que s'hi dediquin.
Bé, és una situació molt, molt utòpica aquesta, que s'hagin de buscar altres persones o altres col·lectius aquí a acompanyar, perquè l'Estat ja està fent bé la seva feina, suposo que...
No, no, Càritas sempre diu que actuem de forma subsidiària. Quan hi ha un aspecte que en un moment determinat la societat, pel que sigui, doncs l'administració no hi acaba de fer front, Càritas actua de forma subsidiària i quan s'ha resolt aquella situació, doncs d'aquell punt en concret desapareixem.
Clar.
Entens? Entenem?
Mhm. D'acord, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser avui al Supermatí. Dolors Puigdevall, directora de Càritas Diocesana a Girona, per parlar-nos de les dades. Estarem pendents també de les memòries locals per saber les dades al Baix Empordà i a cadascuna de les...
Més concret, sí, sí.
Sí, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que tingui molt bon dia i molt bona feina i que això que dèiem, no? que a poc a poc puguem anar resolent qüestions entre tots. Moltíssimes gràcies.
Aquí estem. Molt bé.
Bon que tingui dia. Molt bon dia. Nosaltres continuem, som al Supermatí, són les 8 i ara mateix 46 minuts.
Supermatí a Ràdio Capital.
I ara mateix anem als esports. Perquè s'acosta el cap de setmana i hem de repassar les prèvies dels partits dels equips que juguen aquest cap de setmana al Baix Empordà. Comencem amb, parlant de futbol, com ja sabeu, el Palamós des de diumenge passat és equip de primera catalana. Abans, però, disputarà aquest diumenge el darrer partit a tercera divisió contra l'Hospitalet. Oi, Pedro?
Després de consumar el seu descens a primera catalana, el Palamós disputarà l'últim partit de la temporada al Municipal contra l'Hospitalet. Per al Degà és un partit intranscendent, ja que no hi ha res en joc pels interessos dels groc i blaus. Això sí, volen acomiadar-se de la categoria i de la seva afició, mostrant una gran imatge. D'altra banda, l'Hospitalet no juga res de gran importància. A la jornada anterior va assegurar-se la participació als play-off que permeten l'ascens a segona divisió B. Amb aquest partit, que es disputarà el diumenge a les 12 del migdia, l'equip visitant podria arribar a la segona posició. Actualment és tercer amb 68 punts. Així doncs, els palamosins buscaran tancar la temporada amb una petita recompensa, que seria la victòria.
Futbol femení. Aquest cap de setmana és la darrera jornada de preferent femenina catalana i la Unió Esportiva l'Estartit té un peu fora de la categoria. Oi, Alba?
Després de la setena derrota consecutiva d'aquesta penúltima jornada contra el Plana de Déu per 2-0, les tartidenques ocupen la darrera plaça a la classificació a 2 punts de la salvació. Una salvació per les tartidenques que passaria per aconseguir la victòria aquest diumenge a les 12 davant les líders, el Sant Pere Pescador, i depenent dels resultats del Sabadell i del Molins de Rei, rivals més directes, i també de l'Escola Plana de Déu i el Puntenc. Les noies de l'Estartit haurien de guanyar i esperar que el Sabadell i el Molins de Rei empatin o perdin i que el Plana Déu i el Puntenc sumin com a màxim 1 punt. Tots els rivals d'aquests 4 equips que aquesta darrera jornada es juguen mantenir-se preferent femenina catalana com les tartidenques s'enfronten a rivals més forts a priori i només el Sabadell compta com les noies de l'Estartit amb el factor camp a favor. Per tant, la Unió Esportiva de l'Estartit ha de guanyar aquest diumenge a les 12 a casa a les líders, el Sant Pere Pescador, per no baixar a primera catalana.
Estarem molt pendents, molt atents als resultats de diumenge i acabem amb segona catalana, categoria que encara continua durant 3 jornades més. Aquest cap de setmana es disputa l'avantpenúltima jornada de la temporada i en Marc Clapés, sí, ens avança els enfrontaments dels equips del Baix Empordà.
En aquesta avantpenúltima jornada, dissabte 12 de maig, a les 4 tenim derbi baix empordanès entre l'Aro i el Guíxols. Els platgerencs reben els guixolencs, que són vuitens a falta de 3 partits perquè s'acabi la temporada, i trobant-se a 5 punts de la salvació de la categoria. Per la seva part, el Palafrugell també juga aquest dissabte, però mitja hora després, a 4:45, rebent a l'escola Bosch de Tosca 600 classificats. Ara els palafrugellencs continuen amb 4 punts de marge per sobre la zona de descens, i puntuar demà els aproparia a poder assegurar la permanència.
Moltes gràcies, Alba Cabrera, Marc Clapés i Pedro Ruiz. Va, tenim notícies. Avui és un dia amb moltes notícies de l'actualitat general. Carles Puigdemont escull Quim Torra com a candidat a la presidència de la Generalitat. El líder de Junts per Catalunya proposa l'editor i escriptor perquè desplegui el mandat de l'1 d'octubre, i agraeix l'esforç i sacrifici d'assumir el càrrec en unes circumstàncies tan extremes. Escoltem-lo i després escoltem l'Alba Lejide.
El nostre grup proposa el company diputat Quim Torra per la presidència de la Generalitat, perquè pugui assumir aquesta responsabilitat en els propers dies i perquè pugui formar govern de manera immediata. I agraeixo personalment l'esforç i el sacrifici d'assumir un càrrec en unes circumstàncies que efectivament són extremes per a Catalunya. En ell recaurà principalment la responsabilitat de la governació interior, la defensa dels drets nacionals de Catalunya davant d'un estat autoritari que es nega a parlar, i la defensa de les nostres competències i dels nostres recursos laminats sistemàticament. I sobretot, d'una manera especial, li pertocarà garantir el respecte pel mandat de l'1 d'octubre, en allò que atany, efectivament, al govern de Catalunya.
Quim Torra és el nou candidat de Junts per Catalunya a la presidència de la Generalitat. El líder de la formació, Carles Puigdemont, ha escollit l'advocat, escriptor i editor perquè assumeixi la responsabilitat durant els propers dies, tal com ha apuntat en un missatge que ha fet arribar des de Berlín a través de les xarxes socials. El president destituït ha apuntat que Torra té ara la responsabilitat de garantir el respecte i desplegar el mandat de l'1 d'octubre.
I Joan Tardà confirma que Esther Capella i Teresa Jordà seran conselleres del nou govern a la Generalitat.
Hi ha dos companyeres que seran conselleres, la gran Teresa Jordà i la gran Esther Capella, además, personas que creo que han demostrado su gran cualidad humana y sus dotes como diputadas, pero ahora se les requiere que estos conocimientos los pongan al servicio de construir la república.
Segons Tardà, totes dues han demostrat la seva gran qualitat humana i les seves dots com a diputades, però també ha dit que ara requereix que posin aquests coneixements al servei de construir la república del nou executiu de la Generalitat.
I el ministre d'Hisenda ultima un expedient per inhabilitar fins a 4 anys Puigdemont per ocultar els seus béns. Hisenda sancionarà el president destituït per incomplir la llei d'incompatibilitats dels càrrecs de la Generalitat.
Segons la llei, els alts càrrecs tenen 3 mesos per presentar aquesta informació un cop deixen la feina, per comprovar que no hi ha hagut un enriquiment il·lícit. Entre d'altres, estan obligats a presentar una declaració d'activitats, una declaració patrimonial i d'interessos i una declaració complementària. Puigdemont, en canvi, no ha presentat aquesta informació, i per això Hisenda està acabant aquest expedient sancionador.
Puigdemont no ha presentat aquestes informacions perquè ell no es considera cessat per l'article 155. Les 8:52 minuts, anem a l'agenda. L'agenda cultural, lúdico-festiva d'aquest cap de setmana al Baix Empordà, i comencem explicant-vos que a partir de les 7 de la tarda a la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro, exposicions i discursos amb l'última sessió, Marc.
Per examinar aquestes relacions, proposem un recorregut per algunes de les exposicions que han configurat el món de l'art tal i com el coneixem avui en dia. En cada sessió ens endinsarem en una d'elles i de retruc farem referència a altres, malgrat no siguin les nostres protagonistes. Tot plegat examinant què s'hi va exposar i què es va dir al respecte, invocarem alguns dels noms i dels moments més importants de la història de l'art. A càrrec de Pere Parramon, llicenciat en Història de l'Art i màster de Comunicació i Crític d'Art de la Universitat de Girona, també és president de l'Associació dels Amics del Museu d'Art de Girona.
I l'Atzabara Club de Sant Feliu de Guíxols ha programat per avui a les 9 de la nit les actuacions de Max García Conover i Great North al TZ-R. Club. Ens ho explica en David Parreño.
Great North fan música tradicional amb una mica d'inspiració de Bruce Springsteen i l'americana. Durant els últims 8 anys s'ha consolidat com un dels grups independents més treballadors i més aclamats de Nova Zelanda. Max García Conoverba va néixer a la Nova York rural i va començar a escriure cançons mentre vivia com a músic al carrer de Puerto Rico. Des d'aleshores ha publicat 3 àlbums, 2 EPs i 7 volums de cançons setmanals a través del seu projecte de cançons setmanals en curs.
A Calonge i fins diumenge arriba la primera edició de Fira Motomarc.
El recinte firal de Calonge Sant Antoni acollirà la primera edició de la Fira Moto Empordà, un nou punt de trobada pels aficionats de les motos seguint de l'Empordà o d'arreu de Catalunya. L'organització vol concentrar les grans marques d'aquest sector perquè presentin i exhibeixin les seves últimes novetats de les diferents categories, on a més hi haurà la possibilitat de trobar una zona amb una àmplia mostra de productes, accessoris i complements.
I a Palafrugell i fins al 21 de maig, festes de primavera amb un bon grapat d'activitats per tota la família, concerts, fires o el punt final amb el carrusel Costa Brava i les comparses i les carrosses. Per aquest dissabte, però, repassem les activitats més destacades.
A les 9 del matí, campionat de tennis i pàdel al Club Tennis Llafranc. De 10 a 12, tallers infantils de salut bucodental amb elaboració de pasta de dents natural al pati de la biblioteca. A les 9 de la nit a Can Mario, milla urbana nocturna. I durant tot el dia, segon festival de música electrònica Tomorrow Carrusel Festival, amb masterclass, presentació de projectes i concerts. Tot plegat a Can Mario i diversos punts del centre de la vila.
I a l'Espai Ridaura, de Santa Cristina d'Aro, a partir de les 8, representació de l'espectacle Àries de Reservat amb la soprano Helena Martinell i la pianista Glòria Garcés.
Una soprano i la seva pianista han estat contractades per a un concert privat molt especial. Els clients, de gustos particulars, volen rebre el nou any amb música, però sense cap testimoni. Treballaran amb els ulls embenats. Després de les 12 campanades, però, el guirigall de la festa s'atura de cop. Quan es treuen la vena no queda ningú viu. Ha arribat la fi del món, només han sobreviscut ells. Una òpera còmica i arriscada que reuneix dues ànimes artístiques inquietes i poc ortodoxes. La soprano Helena Martinell i el director i dramaturg Marc Rossic, un creador que ha fet de la ironia un segell i de la bellesa una bandera.
I diumenge,
a les 6 de la tarda, actuació prèvia de l'Orquestra Juvenil de l'Escola de Música de Santa Cristina en col·laboració amb les escoles de Llagostera i de Maçanet de la Selva.
Ara sí, perdona, David, i diumenge, neteja del camí de l'aigua i platja de Santa Sarriera de Begur dins d'una iniciativa europea.
A partir de les 9 del matí, amb sortida de l'aparcament del carrer Carles de Viladamany, sota l'arbreda, per fer una neteja de residus del camí de l'aigua i de la platja de Sarriera. La iniciativa mediambiental s'inclou dins de la campanya europea Let's Clean Up Europe, que té per objectiu conscienciar sobre la quantitat de residus que llancem de forma incontrolada a la natura. També vol promoure accions de sensibilització a través de la recollida d'aquests residus abocats il·legalment i conèixer la quantitat final de residus recollits per fer d'altaveu i combatre comportaments incívics i l'abandonament de residus en espais naturals.
Va, i acabem l'agenda. L'Escola de Música Moderna de Girona presenta el musical A Bit of Broadway a l'Espai Ter a partir de les 7 de la tarda. Marc.
Voleu retrobar-vos amb el Broadway més luminós i musicalment més espectacular? Doncs no us ho penseu i veniu a gaudir de A Bit of Broadway, un espectacle de teatre musical protagonitzat per 20 joves actors seleccionats i una gran orquestra de jazz. El dramaturg Josep Maria Segura i la directora Júlia Mora han creat un espectacle vibrant destinat al públic familiar que actualitza els èxits més sonants de l'època daurada del Music Hall.
Són les 8 i 57 minuts. I és hora de repassar els principals titulars d'avui al Baix Empordà. Toni Celles, Sílvia Pedret, endavant.
Lloret de Mar s'oposa al projecte de l'Estat de treure 500.000 metres cúbics de sorra de la platja per portar-la a la Desmonèstria, Sant Antoni de Calonge. El consistori assegura que farà servir tots els mecanismes legals i judicials necessaris per evitar-ho.
El director general de Pesca assegura a Ràdio Capital que la moratòria catalana de la pesca de corall vermell no té fonament polític, sinó exclusivament científic. Sergi Tudela replica a la ministra que la situació del corall és extrema allà on l'Estat ha autoritzat l'extracció.
Millorar el geriàtric de la Bisbal i els parcs i zones verdes són les propostes més votades en el procés participatiu. El govern destinarà 105.000 euros a les propostes del procés, en el qual han participat 700 persones.
Mor un home de 59 anys a les Illes Medes. Va perdre la consciència mentre es preparava per fer una immersió. La víctima treballava en una empresa francesa que cada any anava a l'Estardit perquè els empleats fessin submarinisme.
La Bisbal vol conscienciar contra les agressions sexistes en festes. Per això posa en marxa el Punt Lila, un estant informatiu que en actes i situacions festives informarà de com fer front a una agressió sexual i del protocol en aquests casos.
I d'aquesta manera acabem el supermatí d'avui, no sense abans anar al Servei Meteorològic d'en Martí Seguer per repassar quin temps farà aquest cap de setmana.
Avui divendres esperem una jornada amb força sol, amb alguna boira matinal, i no serà fins la nit que començaran a arribar alguns núvols. Uns núvols que seran el preludi d'un sistema frontal que ens creuarà dissabte i que portarà ruixats a partir de la tarda. Així doncs, avui hem d'aprofitar el dia, ja que en conjunt serà assolellat i amb temperatures entre els 11 i els 24 graus.
Aprofiteu el dia, que tingueu molt bon cap de setmana, ja sabeu, avui ho hem repassat a l'agenda. Aquest cap de setmana comencen les festes de primavera de Palafrugell, així que tothom a gaudir. Molt bon cap de setmana.